Ja, són les 9.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és divendres 27 d'octubre. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa santcugatenca.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem explicant-vos que la 28a edició de la Nit de l'Empresa de SECOT ha guardonat Sant Cugat Empresarial i Moventia per la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial de Catalunya. Sant Cugat Empresarial ha guanyat el premi a l'entitat socioeconòmica per la seva capacitat d'establir sinergies entre tota mena d'organitzacions i afavorir espais i relacions que generen coneixement i oportunitats de negoci. Per altra banda, Moventia ha estat reconeguda en el seu centenari i per millorar les connexions de la societat i les persones gràcies a tecnologies innovadores i sostenibles en el sector del transport i l'automoció. L'alcalde Josep Maria Vallès ha aprofitat la presència a la gala del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per demanar una estació d'AVE a la comarca. Les valldoreixenques i valldoreixencs no veuran afectades les seves butxaques de cara a l'any vinent perquè l'EMD no apujarà les ordenances fiscals. Aquesta, però, no era la voluntat del nou govern de Valldoreix Plural, ja que preveia un increment del 2,6% a causa de la inflació, motivat per la responsabilitat financera en la prestació de serveis. Un argument que ha compartit Junts, que no obstant això, ja ha votat en contra en coherència amb la congelació d'impostos aplicada pel seu partit a l'Ajuntament. La resta de l'oposició, el PP i Vox, també s'hi heu posat. El Consell de la Unió Europea ha acordat aquest dimecres el seu mandat sobre la proposta de reglament que ha de regular el tractament de substàncies d'origen humà, com ara la sang, teixits i cèl·lules, a la Unió Europea. Amb aquest tràmit, el Consell pot iniciar les negociacions amb el Parlament Europeu sobre la normativa que contempla aspectes com el reemborsament de les despeses dels donants europeus de sang i els seus derivats. En un comunicat, els 27 s'han compromès, a través del text, a facilitar l'intercanvi de substàncies humanes entre països i unificar processos administratius, una decisió rellevant per a la companyia santcugatenca Grífols, que actualment ha d'importar bona part del plasma que utilitza dels Estats Units. I la web municipal de l'Ajuntament es troba actualment fora de servei perquè l'empresa on està allotjada ha patit un atac informàtic. De moment s'està treballant per tornar a donar el servei amb totes les garanties per fer gestions i tràmits. Això sí, sí que es pot accedir a la seu electrònica, a seu.sancugat.cat, que de moment funciona amb normalitat. I després de la cirurgia vaig començar a viure, així descriu l'actriu i activista gironina Carmen Jedet Izquierdo la seva transició a Iván Mañero Clínic, que aquest dijous ha exposat l'evolució i les tendències en les cirurgies de canvi de gènere. Jedet ha explicat la seva experiència personal d'abans i després de la seva operació genital, que considera que no és cap caprici, sinó una necessitat per poder viure amb normalitat. L'actriu es va operar a la clínica de Sant Cugatenc ara fa 3 anys amb el doctor Iván Mañero, a qui considera com un segon pare. Des de llavors, Jedet s'ha convertit en tot un referent a les xarxes socials gràcies al seu activisme en defensa del col·lectiu LGTBIQ+, sobretot des que l'any 2020 va protagonitzar la sèrie Veneno, on interpretava el paper de la Veneno, una de les primeres icones del col·lectiu als anys 90, gràcies a visibilitzar les persones transsexuals. I Amics de Pedra i Sang ha posat en marxa les proves de selecció per formar part del cor en l'espectacle nadalenc Pedra i Sang d'enguany. El càsting té lloc a la Casa de Cultura aquest divendres de 7 de la tarda a 9 de la nit i també diumenge de 10 del matí a 11:45 del matí. L'organització del muntatge busca persones adultes que vulguin formar-hi part tant cantant com actuant. Per participar cal inscriure's prèviament contactant amb telèfon al 606-117-994. I atenció, perquè la matinada de dissabte 28 al diumenge 29 s'hauran d'endarrerir els rellotges una hora. És a dir, a les 3 seran les 2. D'aquesta manera començarà l'horari d'hivern, una mesura d'estalvi i eficiència energètica que s'aplica en una setantena de països d'arreu del món, entre ells l'estat espanyol. A la Unió Europea, tots els estats membres han de canviar l'hora de manera obligatòria. I el confinament per la pandèmia de la Covid-19 d'ara fa 3 anys és una situació que de ben segur tothom encara recorda i costarà d'oblidar, i fins i tot de pair. Són múltiples les històries que cadascú de nosaltres tenim per explicar, i les famílies amb criatures és un grup de la societat que d'anècdotes té unes quantes. I és que conciliar ja és difícil amb una pandèmia pel mig, i amb les criatures tancades a casa encara ho és més. De tot això en parla la periodista de la xarxa Sònia Kerr, que ha publicat el llibre Mares, crònica d'una situació límit, on recull el testimoni d'una 20ena de mares que han estat disposades a compartir la seva experiència per contribuir a trencar els grans tabús associats al fet de ser mare. Un d'aquests testimonis és el de la santcugatenca Neus Lladó, amb la qui hem parlat des de Cugat Mèdia. Mares, crònica d'una situació límit, es presentarà el dissabte 4 de novembre a la llibreria Pati de Llibres. I com sempre recordem que poden consultar aquesta entrevista a www.cugat.cat. I com sempre, tanquem el repàs informatiu donant una ullada als partits que podrem gaudir aquest cap de setmana, la última jornada esportiva d'octubre per als equips santcugatencs, i on destaquem el duel pel lideratge a la Lliga Iberdrola d'hoquei herba entre el Júnior i el Club de Campo. El partit es disputa aquest diumenge a Madrid, a 1:15 del migdia, entre madrilenys i santcugatenques, que comparteixen la primera plaça empatades a punts i encara són invictes. Altres partits destacats: de dissabte a 1 jugarà el Solideo Patiuguei femení contra les Rozas, a 4:15 de la tarda el Club de Campo Júnior masculí, a 4:00 l'Hospitalet Rugby Sant Cugat, i a 6:15 de la tarda el Sant Cugat masculí contra el Borges Blanques. Aquests són alguns dels partits dels quals es podran gaudir aquest cap de setmana. Això és tot. Com sempre, recordem que poden consultar tota l'actualitat esportiva i tota l'actualitat informativa santcugatenca a www.cugat.cat. També ens poden seguir a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i també a l'Instagram de Cugat Mèdia. Tenim un servei de WhatsApp amb les últimes notícies, les últimes hores, també les notícies més destacades del dia, i, com sempre, a les ones, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Comencem la cruïlla cultural d'avui, divendres 27 d'octubre, i com ja vam prometre fa un mes, les llibreteres i llibreters de la ciutat tornen a Ràdio Sant Cugat, i si no us heu assabentat, vindran cada mes per fer un programa conjunt. I dono la benvinguda ja a, mira, per primera vegada, Roger Grífols, llibreter de La Salvatge Llibres, carrer Villà, número 10. Què tal?
Bueno,
benvinguts.
Aquí una mica expectant, però molt bé, molt bé.
Segurament que t'ho passaràs molt i molt bé.
La primera vegada que estic davant d'un micro.
Et cuidarem. I t'està sentint per primera vegada, a través de la ràdio.
Sí, correcte. Això és una novetat.
Montsolés, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22. Hola, benvinguda.
Hola,
de nou.
Bon dia.
Sergi Martí, llibreter de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
I saludem el Pablo Jiménez del Celler de Llibres, Avinguda Cerdanyola 14, que no ha pogut venir, però a la propera, al proper programa, sí que vindrà. Esteu preparats? Heu fet els deures que us vaig posar l'altre dia?
Déu-n'hi-do, no?
Roger, tu t'han passat els deures?
Sí, la patata calenta me l'han passat una mica, sí, perquè no ha pogut venir i llavors diguéssim que no diré l'excusa que se me'ls ha menjat el gos, però bueno, vinc una mica allò...
Expectant.
Però bé, no, bé, bé.
Jo crec que com és novato els ha fet molt ben fets. Jo crec que avui sí, ens dona mil voltes.
Sí, ha vingut amb apunts.
Vinc amb els apunts i tot.
Vosaltres no hem portat apunts. Però vaja, ho teniu tot al cap. Ho teniu tot al cap. Vale, una de les primeres feinetes que vam parlar era... allò dels tresors que descobriu. Recordo que a la tertúlia l'altre dia, en algun moment, algú de vosaltres va dir si a vegades, de tots els llibres que mirem, alguns en diagonal i d'altres ens els llegim, descobrim tresors. Heu portat el tresor del mes? Qui sí. Comença? Va, Sergi.
Jo mateix. Sí, sí. Cada cop costa més trobar el tresor de mes... bueno, el tresor del mes, el tresor de l'any, potser, perquè sí, a vegades és molt complex a la nostra feina trobar alguna cosa que ens sorprengui, també llegim bastant, jo crec. Però sí, sí, sempre hi ha algun llibre que a vegades, inclús en el meu cas, passa de desapercebut de primeres i torna a arribar ara. Jo vull parlar de La mala costumbre, d'Alana Portero. És un llibre que mal cataloguem com LGTBIQ+, és una noia que explica les seves vivències al barri de Sant Blas als anys 80, editat per Seix Barral, per cert, i és una novel·la realment espectacular, està meravellosament escrita i és un llibre que ha arribat a base de picar pedra, perquè la seva primera edició va acabar molt ràpid, va tenir molta expectació, però va passar en el moment de Sant Jordi, que és un moment on tanta novetat acaba pues, acaparant l'espai d'aquestes novel·les de més qualitat, potser. Llavors, a base de la gent demanar-la, de llegir crítiques i a més, vaig dir, bueno, pues, l'haurem de provar i no, realment no defraudat.
Costa de pensar, perquè vau dir l'altre dia 90.000 títols nous cada any i de 90.000 que costi, o sigui, un pensaria, aquí n'hi haurà moltes obres molt interessants, però costa. Costa també d'arribar, entenc, aquests 90.000 llibres, no? o títols nous.
Bueno, és que s'edita moltíssim i el problema és que tots editen una mica pensant en el mateix, no? Que és el públic final i vendre. I llavors la qualitat és el que parlàvem just l'altre dia, baixa molt. Llavors estem tan acostumats a veure, a llegir i a llegir tant que potser cada cop també som més crítics.
Sí. I de fet també, bueno, penso que l'inundar també el mercat amb tantes novetats precisament acaba sent complicat trobar aquests petits tresors que dieu perquè necessites constantment renovar, diguéssim, perquè l'espai de la llibreria és finit, llavors hi ha moltes joies d'aquestes que segurament...
Ni t'arriben.
No arribaran perquè no tenen temps de respirar, com si diguéssim, llavors és una pena per això, però bueno.
Bueno, i a part que els grans t'invadeixen, no? Perquè jo em trobo amb Logista o amb aquestes distribuïdores tan grans, que són les com més oficials, no? De Planeta i tots aquests grups, que com cada dia també hi ha 5 caixes de novetats, simplement obrir-les i tornar-les, ja són 2 hores de feina, per tant, aquestes 2 hores no pots dedicar a buscar petites joies.
Sí, jo crec que en el cas d'aquest llibre va ser més la gent demanant-me el llibre. Clar. I escoltant podcast o això que mires a Twitter i dius, aquest llibre que... pum, 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 va calant. I la veritat és que està exhaurit ara, i per què està exhaurit? I agafes aplicacions Goodreads, i molt bona nota. I és un tema que, jo dic, no sóc sospitós de que els temes actuals m'agradin gaire, perquè és un tema que, malauradament, està de moda i no està bé.
Està molt polititzat.
Està molt polititzat. Però aquest llibre jo crec que surt d'aquests esquemes i per això em va agradar. I al final, no l'hagués llegit, si no hagués sigut, perquè el vaig veure en molts jocs després, però el que deia l'Amunt, hi ha tanta novetat enfocada cap a un públic, llavors és, sí, 90.000 llibres, dels quals 50.000 parlen del mateix.
Totalment. Ostres.
Sí, sí, sí.
És un dia, potser estem exagerant i llavors hem dit que no rajaríem avui gaire.
No, però tot en positiu.
Però sí que és veritat que es publica molt i clar, com l'enfoque potser que ha agradat és un llibre, aquest llibre ha agradat? Sí, pues publico llibres similars a aquest. Què passa? Que nosaltres que hi hagi molt, pues estem cansats de les mateixes històries.
Avorrits de les mateixes temàtiques. Abans has dit, clar, va passar desapercebut perquè va sortir al Sant Jordi. Per tant, si ets un autor o autora no gaire conegut, millor no publiquis a l'entorn de Sant Jordi, no?
això preguntaré als editors. És una pregunta molt complexa perquè... al final, potser l'estratègia... tu penses, no? Pues potser que surti més tard o potser que surti abans o si... Però, jo què sé, la Irene Solà, per exemple, que és ultraconeguda, l'estratègia va ser no surtis al Sant Jordi, surt després que no tens ningú amb qui competir.
I va sortir bé aquest objectiu, aquesta tècnica?
Li haurem de preguntar a la Sílvia Setze o a la Urriols, no ho sé. Jo les ventes no les tinc, però realment suposo que sí.
Són polítiques editorials, suposo que també és difícil saber ben bé el moment adequat, no? Perquè, a més, a vegades hi ha aquest factor, diguéssim, que no et pots explicar, no? Que pots preparar una campanya, tot molt bé, i després no venguis tant com s'esperava, o
al revés.
Això, el que ha dit el Sergi, no? Que boca a orella, al final...
Bueno, jo penso que al final...
Petits llibres acaben
exacte,
també...
Exacte, no? I és la feina que tenim els llibreters. Llavors, això també demostra que les llibreries independents també estem fent una feineta d'anar promovent aquest tipus de llibres i que acabin arribant.
Sí, perquè, a part, els típics, diguéssim, bueno, els grans grups editorials tenen tota una maquinària darrere, que això ja el lector potencial ja li arribarà d'alguna manera o d'una altra.
Segur.
El valor que també té les petites llibreries o els llibres independents és intentar, no seria educar tampoc el lector, perquè
simplement
el client
posant relleu,
simplement proposar altres coses que també li poden agradar.
I
a vegades, quan els fas una mica el canvi de xip, ja no tornen, diguéssim, a lo típic, o sí, però vull dir, han vist un altre estil de llibre, un altre editorial que potser era molt petiteta, i que té la possibilitat de, bueno, d'anar sortint a la llum.
Hi ha una cosa que és veritat, que des que els llibres s'han deixat de vendre molts cops a les llibreries i es venen a les grans superfícies o als supermercats i tot, i tenen un accés a un tipus de llibre tan, tan fàcil que potser les petites ja no cal ni que el tinguem. Vull dir, jo insisteixo, jo fa temps que em plantejo deixar de tenir les grans editorials, perquè bueno, el seu públic ja està en un altre lloc i el van a buscar. I com tenim un problema físic d'espai, doncs, bueno, doncs potser...
Sí,
que moguem altres coses.
El que passa és que a vegades necessites tenir aquests best-sellers
per poder
vendre les joies que diem, o les petites recomanacions, o llibres més independents. O...
Totalment.
Per cert, digues, Sergi.
No esteu d'acord en que les petites joies acaben sortint sempre? És com un... algú que sura i acaba pujant sempre a la superfície.
Ha vingut molt positiu, el Sergi.
Sí.
No, però jo sempre dic, si el llibre és bo... Perquè a vegades em venen autors i gent i dic, he fet un llibre i tal, és que si no me'l poses a l'aparador, no el vendré. Llavors, jo li dic, mira, si el llibre és bo, arriba.
Quina que tens a dir-li.
El no? Pots posar dins d'una caixa que acabarà sortint, no?
No, però a mi m'és curiós, perquè sempre els llibres que m'acaben arribant és a base de que...
Boca a orella, no?
I arriben sempre. I els llibres que són dolents, que jo em llegeixo els llibres que dic, això no, a mi em sembla dolent, no arriba. I dic, hòstia, aquest és molt bo. I potser arriba per una altra línia tal, i et torna a arribar. I jo crec que és veritat que els grans grups tenen coses molt comercials, però els llibres bons i que valen la pena, d'una forma o altra o l'altra, acaben arribant.
Crec. Sí, jo penso que l'objectiu per un autor ha de ser estar en una llibreria com a llibre de fons, no? I aquest és l'objectiu. O sigui,
sí,
no cal que... Perquè si no, Sant Jordi és el que diem, tal com ve, se'n van. Pots vendre un millor, però després es tancaran amb caixes i es destruiran. En comptes tu aconseguir que aquell llibre teu estigui sempre...
El degoteig.
És el degoteig aquest, que llavors acabarà ben un boca a orella, fins a un punt que inclús un any, al Sant Jordi, 10 anys després de la primera publicació, sigui el més venut.
Sí, algun dia en parlarem del que passa dels llibres els llibres que ningú vol i que no es venen, i que acaben, no sé si cremats o llegenda...
Pasta de paper.
Sí, perquè o sigui, emmagatzemar-los és més car que destruir-los, imagineu-vos.
Sí, sí.
Heu llegit el tresor del Sergi, de Paideia, La mala costumbre, vosaltres?
Me l'he apuntat.
Reconec que no. Jo també me l'he apuntat, eh?
M'has enganxat. Sí.
Jo crec que el guai és això, és que m'ha enganxat i que em ve de gust llegir-me'l i òbviament me l'he apuntat.
És una persona, l'Anna Portero és una transexual i ja molt biogràfic, però és una noia que ha tingut un èxit brutal. A la Fira de Frankfurt, per exemple, va vendre a 15 idiomes el llibre abans de que sortís. I va ser tot un fenomen, l'únic que, el que dèiem, va passar una mica... Pues, segona línia, no? Per això del Sant Jordi, que nosaltres anem a tope i veus un llibre d'aquests i dius... I clar, i potser... Vaig vendre la pileta petita que tenia i no em vaig donar ni compte. I, clar, pues al final ha arribat i crec que realment dels que m'he llegit l'últim any podríem dir que està en el top 3 segur, o si no el millor.
Carai.
Ens ha portat el millor de la seva llista de l'any. Munt, què ens has portat?
Jo igual, eh? Jo us he portat tot un que va sortir per Nadal de l'any passat, que ja em va encantar, és un àlbum il·lustrat, és una editorial que es diu Entre Dos Editorial, que va sortir fa relativament poc, que cada cop que surt un editorial, sobretot d'infantil, penses, ui, durarà 6 mesos, perquè, bueno, perquè aquesta cosa que ens dona la sensació que n'hi ha molt, no? I justament aquesta editorial s'ha especialitzat en reeditar, i sobretot en català, llibres que mai han estat editats, clàssics de literatura anglosaxona, principalment. I aquest és de la Jane Judd, es diu Tigre, i bueno, és un àlbum delicat, amb molt sentit de l'humor, amb molt lent d'estructura, amb unes il·lustracions molt curades, amb aquarel·les molt dolces. És com un àlbum clàssic, no?, d'aquells de tota la vida que diem, són macos, i a més et diuen moltes coses sense tenir que ser un llibre per aprendre a, sinó que és un llibre per gaudir i a la vegada t'està dient moltes coses diferents. Té 1000 lectures com els 1000 ulls que els poden llegir.
A tu t'agraden molt els àlbums il·lustrats? Creus que són molt positius?
Bueno, jo m'he fet llibretera bàsicament per àlbums il·lustrats, després ja he fet més cosetes. Però justament és això. Ara també us portava un altre àlbum que ha sortit de novetat aquesta darrera setmana, del Zorro Rojo, que és Kitsugi, i és un àlbum que només hi ha imatges, o sigui, no hi ha text. I això és una altra cosa de la meravella de l'àlbum, no? Que aquella gent que diu, no, és que jo vull que el meu nen llegeixi, és que les imatges també es llegeixen, no només les paraules es llegeixen. I aquest és una meravella d'àlbum que només hi ha imatges i que t'aboquen 1000 temes diferents.
I tenen sortida els àlbums il·lustrats per... Bueno, comprem pels aviam, nostres...
Sí, molt, nens? Molt. Tot i així encara hi ha la frase aquella que, bueno, total, és que se'l llegiran un cop, quan no. Normalment els llibres d'adults sí que ens els llegim un cop i l'àlbum il·lustrat és infinit. Si també hi ha aquella cosa del món...
Precisament els nens no paren, exacte. No?
No, bueno, no, són repetitius.
Jo
no?
Recordo quan sí. Era petit, és que sí, podia sí. Veure la mateixa pel·lícula com 50.000 vegades. Correcte. I els llibres també.
Sí. No, perdó, jo per mi l'àlbum és superbarat, perquè dius 15 euros i se'l llegeixen 20 vegades. Un llibre d'adult el llegeixes un cop i se'n va allà, agafa polvo. Però l'àlbum sí que es ven, l'únic problema és que sí que hi ha una edat que els pares creuen que hi han de llegir narrativa i llavors una mica em deixen de comprar àlbums. I llavors també la feina nostra és recordar que no, que l'àlbum, és que aviam, aquest del Tigre que us deia, jo me l'he quedat, perquè el trobo una monada.
Mont, aquesta de cosa que tu dius de que l'àlbum ja passa al llibre, tu creus que és el pare o també el nen? Perquè a vegades jo crec que el nen veu el pare amb el llibre formato quartilla... No? I és com, ja, aquest és de nens petits, no? Una
jo,
mica
sí,
a vegades...
Una mica el del nen petit sí, però jo, per exemple, ara amb la campanya dels 6 anys, flipo, els nens que entren a la llibreria se'n van a la part de nadó. O sigui, el nen el que li dones de seguretat és el que coneix sí, i el que domina. Llavors sempre et transcendir això.
Sí, el Pepe i la Mila, cosa
exacte,
que t'estira així
que
com molt de pestanyes.
Exacte, que
llavors
els pares fan aquella
anys.
Frase de ai, això és de petit, si som a pobre nano, si potser necessita encara adquirir més seguretat i mirar molt més àlbum abans d'enfrontar-se al text. Dic que les edats són tan relatives i sí, que se'n van al gran perquè tothom els diu que han d'agafar el llibre de gran, però ell el que els hi atrau és un llibre més visual.
Sí.
I llibres il·lustrats per adults?
Clar que n'hi ha
molts. Si surten, la gent en comprem?
No,
costa.
És que és un llibre objecte, no? Llavors, exacte. És veritat que és car, has de tenir... Pues...
Però depèn del llibre, clar, si agafes uns...
Al final, qui compra els llibres aquests? O gent molt del món del llibre? O, que...
o gent que li agrada el dibuix.
Gent sí, molt... no li agrada l'il·lustració.
L'il·lustració, suposo.
Potser no sé vosaltres, però jo crec que a Sant Cugat no tenim un públic molt gran d'il·lustració, novel·la gràfica, ens costa més, no? Sí. Potser...
Bueno, a mi m'agrada molt, el còmic.
A mi m'apassiona.
Això penso que no té edat. Vull dir, jo
no, que a mi la novel·la gràfica m'apassiona, però crec que costa trobar un públic i aquesta gent recurrent.
Bueno,
no sé si
sent la més especialitzada en infantil sí. Juvenil sí que tinc, I sobretot per Nadal tinc 5 o 6 clientes que jo cada any ja faig una bona búsqueda perquè regalen àlbum a les filles grans de 30, 40 anys.
Vull dir. I il·lustració xula.
Sí. Sí.
Aquí, des de les ones de Ràdio Sant Cugat, o Cugat Mèdia, jo tiro, bueno, vull dir que una reivindicació al còmic i a la novel·la gràfica, que trobo que en aquest país, vull dir, així a diferència d'altres països com França...
França, però és que França ens dona 1000 voltes.
Que trobo que està molt mal vist, vull dir, no sé si està, no sé per què no
està
arregla
mal,
del
està
tot,
mal
però...
Vist, està mal
vist. Les, a mi m'han, vull dir,
no,
em passo pipa.
Que hem de tenir clar que jo, la frase
això
aquella,
dona
no,
un,
jo vull que
dona
nen,
per un programa.
Sí, que el nen
còmic.
Llegeixi més. Dius, no, és que amb la novel·la gràfica sí. Fa la doble lectura,
bueno,
la de l'imatge i la del text. Per tant, l'exercici mental és
millor. Jo vaig aprendre a llegir pràcticament amb el Lucky Luke, l'Astèrix, el Tintín...
Exacte.
El manga també està inclòs dins del text.
Bueno.
Sí, manga també.
Pues sí, Paideia diu sí.
Nosaltres no tenim, ja. O sigui,
no,
ja
no.
Ens hem desfet del manga, però tenim poc. Però també és com modes, perquè sí. El manga va tenir fa 3-4 anys una ratxa
manga,
molt forta,
sí.
Però també perquè va enganxar Netflix i va fer totes les sèries, llavors els nois volien veure llegir el My Hero Academia, Guardianes de la Noche, totes aquestes col·leccions, però... Sí que és veritat que potser per l'agressivitat, per... és una mica més... Has de dominar una mica més el tema per saber... Nosaltres, per exemple, no dominem tant. Per saber quin és violent, quin té hentai, que és una mica entrar en problemes.
I corres el risc d'haver de marxar de casa perquè les col·leccions aquestes no s'acaben mai.
No s'acaben mai.
És una cosa tremenda. Vull dir, sort que són prims, perquè és que és una cosa...
No, exacte.
Home, One Piece, per dir, són 110 o 115 lliures i no han acabat, i segueix.
Jo crec que et pots estar tota la vida col·leccionant el còmic aquest.
Sí, totalment. Roger.
La teva joia.
T'ha tocat.
M'ha tocat. Oi.
Els deures. Obre la llibreta. Ai, que no
troba,
no troba els apunts.
Que no tens.
Que no tinc, exacte. Bé, sí, mira, ens agrada recomanar molt llibres d'una editorial així artesana, que són de Terrassa, mira, són del Vallès, també, que es diu Cal Carrer, i que trobem que fan molt bona feina, que és... estan intentant el que deia el Sergi, no? Estan intentant que surtin a la superfície clàssics que segurament no han tingut una repercussió una difusió, diguéssim, al nostre país, no? I en aquest cas és un que el propi escriptor ja tindria per una novel·la, que es veu que era un viatger, un aventurer de Romania, que el pare era contrabandista grec, una història que, vaja, que la biografia deu ser molt interessant. I el llibre en concret es diu La Dominitza Desgaznagov, perquè em perdoni si hi ha algun oient romanès. Sí, està traduït, la traducció és d'Anna Casasses, i és això, Editorial Cal Carrer, de Terrassa. I...
La Dominitza, perdó, de...
Desgaznagov.
Ho he fet repetir perquè sabia
que... ho diria malament, no?
No,
si hi ha algun oient romanès, sisplau, que em perdoni. Domnitza, Domnitza. No, Domnitza, bueno, és que és... Sí, M-N-I-T-Z-A, Domnitza Desgaznagov. Bueno, això...
I per què t'ha enamorat aquest...
Bé, a banda de que a mi els temes que tenen un rerefons històric m'agraden molt, això és una època... El llibre transcorre, diguéssim, a cavall entre el segle XIX i XX, principis del XX, i és una història molt interessant perquè és, diguéssim, que tracta dels personatges que són com una espècie de bandolers, que es diuen aducs o haducs, no sé com es deu pronunciar, que són com una espècie de Robin Hood, que també tenen aquest component de justícia social, no? Que van contra el poder establert, contra els grans, diguéssim, senyors feudals, que oprimeixen el poble i el país en general. Llavors el que busquen aquesta gent és una mica sacsejar tot aquest status quo. I el que és interessant també d'aquest llibre, que ja et dic que és... ja fa temps que el va escriure, és que el personatge capdalt és una dona, precisament, que intenta posar d'acord tot aquest grup de bandolers perquè, diguéssim, siguin un contrapoder al poder establert, diguéssim, a l'estatus quo, i convertir Romania, diguéssim, que deixar enrere la Romania, diguéssim, més feudal i, diguéssim, conduir-la cap a una democràcia. Llavors, és una mica, el personatge aquest és una mica enfocat en el... és una mica protofeminisme des de la vessant aquesta de la primera meitat del segle XX, no? Llavors, també és molt modern per això. I, bueno, per què ens hem d'enganyar, no? Sempre aquestes històries d'intentar d'anar a favor de la justícia, diguéssim, la igualtat social, la igualtat de les dones, també, en aquest sentit, doncs sempre ens agrada, vaja. Penso que és important. Llavors, està molt ben escrit, sempre fan una feina exquisita, l'edició és molt bonica, i és d'aquest, no ocupa gaire espai, vull dir, te'l pots portar a la bossa o al bolso per llegir el tren... Vull dir que no és aixecar peses, vaja. És... Vull dir que...
És fàcil de portar.
Exacte, sí, que a vegades dius allò...
I d'una editorial d'aquí veïna, que
exactament,
això...
Exactament, sí, i és petita, sí, sempre per això. Sí, també...
L'heu llegit vosaltres?
No.
No, no, a més, ara fent aquestes recomanacions se m'ha acudit un joc que farem a la pròxima vegada que vinguem, que farem com un amic d'aquells fantasmes o imaginaris o així entre nosaltres, i cada un regalarà un llibre a un de nosaltres.
Ai, m'agrada molt.
I després a Nadal diem aviam què ens sembla, però pensant en quins toqui, no? Farem allò de treure el numeret, diem, ah, a mi em toca el Sergi, doncs el Sergi jo li faria...
Jo crec que li agradaria.
L'hem de llegir, després.
No, home, clar, l'hem de llegir al cap d'un mes, diu, ostres, pues, ets un bon llibreter o ets una merda de llibreter?
Això sí que...
Sí, més deures, vaja.
Exacte.
No, però això, aquests tresors sorgeixen, Sergi, com no sé, no s'han de buscar, no?
Jo crec que arriben, al final, a mi, sempre a l'any hi ha dos o tres llibres que potser els deixes de llegir i dius, és interessant, ja me'l llegiré. I si realment el llibre crec que val la pena, t'acaba arribant per una altra línia, perquè algú l'ha llegit, per algun client... Sí. Inclús nosaltres ens nutrim molt, jo crec que, dels clients que llegeixen i els preguntem, i és la nostra feina, o la família, o els amics, i, bueno, els amics que llegeixen, perquè no són tants, però en el meu cas, però sí, sí, intentes pues, sempre estar, bueno, què t'has llegit? I llavors això és un bon indicatiu.
Totalment.
N'has de dir alguna cosa, Roger?
Bueno, sabia que em deixava alguna cosa, segur que ho he despistat jo. Bueno, que l'autor és, no sé si ho he dit, Panayit Istrati. Vaja, està. Ho sento. Era el primer que hauria d'haver dit, però bueno.
Roger ha vingut a per nota, avui.
Sí,
bueno. És matrícula d'honor.
Sí. El primer dia, punxo aquí, fort.
Ai, mira, podria jo posar nota, també, no?
Home, això ja no ho sé. Vale. Tu també tindràs un amic fantasma, eh?
Continuem amb les següents recomanacions, això sí, més del que recomanaríeu, més per la vostra especialitat, no? Els llibres que més surten a les vostres llibreries. Des de... Va, comencem al revés. Et sembla, Roger? Et faré treballar avui.
Sí.
La Salvatge.
Sí. Bueno, jo vinc amb una novetat, també. No sé si...
Sí, aquesta.
No et podria dir que l'he venguda gaire. Vull encara, perquè acaba de sortir. Però, bueno, em fa especialment il·lusió, perquè aquest, el llibre que us vaig recomanar, que és una novetat, que es diu Kairos, de la Jenny Erpenbeck, publicat per Anga Editorial.
Els sorollets que... que la ràdio... És que l'amunt ja...
És que a mi em reien sempre,
ja ho saps.
Sóc un histèric. Vale.
Jo també, no pateixo.
No, perdó, val, doncs torno. Sí. Us recomano una novetat que em fa especialment il·lusió perquè és Kairos de Jenny Erpenbeck, publicat per Angla Editorial, està també en castellà, l'ha fet Anagrama, em sembla.
Sí.
I em fa especialment il·lusió perquè jo vaig fer fa un temps l'informe de lectura del llibre aquest.
O sigui, el vas recomanar?
No, perdó.
Explica'l el que és.
Un informe de lectura és, diguéssim, et passen el manuscrit en original, en aquest cas en alemany, llavors tu treballes per una editorial en concret i te l'has de llegir i explicar de què va i si creus que pot
encaixar
amb el,
a nivell editorial.
Sí, amb el seu cartell, bueno, el seu catàleg, perdó.
El catàleg de l'editorial. Sí. I en aquell moment et va agradar?
És que precisament avui em mirava l'informe que vaig fer i es veu que sí, perquè l'han publicat i a sobre vaig posar bona nota, sí.
Perquè, tenia dubtes.
Sí, perquè m'he refrescat i li vaig posar un 8, em sembla. 8,
i això, quant temps fa que ho vas fer? O sigui, per conèixer una mica el procés, sí. No?
No, clar, ells van amb molta antelació. Ells t'envien coses.
Estava publicat en alemany, ja, en aquell moment?
Crec...
És el primer dia. El primer dia li perdonem.
Sí. No, és que a mi m'heu renyat tant que ara vinc amb les mans tallades.
M'heu llegat les mans tallades.
Veiem.
Sí, no, t'ho explico. Sí, van amb molta antelació. Generalment, almenys Angla és mitjana editorial, però tampoc és que sigui una super d'aquestes que dèiem. Treballen en un any vista ja directament.
Clar.
Llavors, clar, ells necessiten tenir...
Tenir
feedback de molts de bastant catàleg. Llavors van decidir, jo crec que l'informe aquest el vaig fer fa anys, vaja, diria.
Fa anys?
Bueno, anys tampoc 10, però vull dir, potser 3 o 4.
I t'havia passat en alguna ocasió això de fer un informe d'una obra que després tindries a la teva llibreria?
Sí, bueno, no, perquè fa poc que estic a la llibreria, però sí que han publicat més coses que vaig recomanar, això sí. Bueno, que els hi vaig fer l'informe. I, bueno, molt ràpid, perquè si no no poden parlar aquesta gent. És la història d'una noia que s'enamora d'un home casat a la RDA, la República Democràtica Alemanya. Llavors, és un home casat, ella és molt jove, i és tot al llarg del temps, és com una relació una mica tòxica, molt ben explicat. No és un thriller, ni és desagradable en el sentit, però sí que és angoixant perquè veus que és una relació que hi ha molt amor, però també hi ha molta toxicitat i hi ha molt joc de poder, tant per l'edat com per la... Sí, perquè
és un home més gran?
Sí, és un home gran casat amb un fill.
Que
ella s'enamora molt i...
Per la lista de l'amunt.
Per la lista de l'amunt.
Sí, i també la gràcia és que també va, diguéssim, en paral·lel a la caiguda del comunisme, de la RDA, el que va ser la caiguda del mur de Berlín a l'Alemanya, diguéssim. I tot el tema de la unificació, que també té una visió molt crítica de la part de l'Alemanya capitalista, diguéssim, quan va haver-hi la unificació, que no tot va ser flors i violes, sinó que també els deixa bastant escaldats a la RFA, a la República Federal Alemanya.
Escrit per un home o una dona?
Una dona, és Jenny Erpenbeck, que
llavors,
precisament
va créixer, interessa,
sí, va créixer a la RDA, també. I a l'Angla ja ha publicat alguna cosa.
El rerefons històric també...
Sí, sempre, no, sí, sóc un nen que ha passat a una història, però bueno... Sí,
ets historiador, no?
Sí, també. Sí.
Molt bé, Mont.
No, endavant. Jo és que he fet també els deures que us he dit tot anteriorment, o sigui, el tigre d'Entre dos editorials és la joia que fa un any que tinc per la llibreria i la novetat que a mi m'ha captivat, perquè justament és que jo la vaig veure ahir, aquesta novetat, és aquest que es diu Kintsugi, que és un llibre, un àlbum il·lustrat només amb imatges, sense texta, que està escrit, bueno, està narrat per la il·lustradora Isa
Watanabe,
que és la mateixa que ha escrit un llibre anterior per la mateixa editorial, que és Libros de Zorro Rojo, que és Migrantes, que també és un llibre espectacular.
Mon, explica què és el Kintsugi, que és molt xulo.
Bueno, Kintsugi és una paraula japonesa, oi? Que vol dir quan una cosa la trenques, però llavors un objecte està tancat i ferit, i llavors el repares o amb fils d'or o amb altres elements preciosos. Amb la qual cosa, aquesta figura trencada torna a néixer, però a partir d'aquest trencament, i es converteix en una cosa diferent, curada i sanada.
Economia circular.
Sí, és molt xulo, aquest concepte. Jo l'havia escoltat abans i crec que és molt, és
no,
molt maco.
No, és el concepte que, no, que les ferides et poden servir,
sí,
per fer
coses boniques. Bueno,
de que una cosa trencada no s'ha de tirar, sinó que pots treure alguna cosa encara millor.
Exacte.
O bueno, que... Això, tot això, no?
Filosofia, sortirem sí, flotant.
Home, avui sortim.
Avui, mala viure res,
no,
tot
no,
filosofia...
No. Jo esperava que portessi un llibre de coach, per exemple.
No, és el nostre estil. No.
Sempre endavant.
Sergi.
Bueno, a part de la... Jo crec que està bé passar una mica dels grans grups, com han dit elles, perquè això al final es ven sol i nosaltres tenim una altra feina, que és intentar recuperar pues, el fons o llibres que... són d'editorials una mica més petites. A mi, per exemple, un llibre que m'ha agradat molt és Les despedides, de Bergarache, que és un llibre d'Asteroide, molt finet, i és una història, com diu la meva companya, és una història d'amor sense floritures ni nyonyeries. Són tres personatges, són unes 150 pàgines, és un llibre que he gaudit moltíssim, està molt ben escrit, es nota que ell és guionista, perquè és un llibre que flueix molt bé i es llegeix d'una forma molt, molt... molt bona i realment un llibre molt, molt bo. I a més, ara ja estem arribant a Nadal i ja ens estan començant
a inundar
de novetats de Nadal.
Sí.
I jo m'he llegit un llibre que es diu Ho, 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 una altra història de Nadal, que està escrit per l'Alba Dalmau, i realment m'ha agradat molt.
T'ha agradat molt?
Sí, és molt
original. Doncs fas bé de dir-m'ho, perquè a mi m'ha arribat a la llibreria i és allò, no me l'he llegit encara, perquè ara estic abduïda amb John Irving, però m'ha arribat a la llibreria i era allò de dir, ostres, què faig? Em faig pila o no per Nadal? Ara, al dir-me això, bueno, ja faràs pila tu, que ets la idea.
Bueno, però és un llibre per tots els públics, inclús quasi que podria ser per nens, joves... És
fantàstic.
Aquest llibre que arriba a totes les edats, però està ben escrit i és la història d'un home que sempre està relacionat amb feines relacionades amb el Nadal i és una mica pues, un pobre desgraciat, però ho explica amb gràcia. Té a veure també amb el tema de pues, com un miracle de Nadal amb la ceguera. I és un llibre... És un llibre cuqui.
És com un conte, no?
És un llibre cuqui. Doncs
pues, guai, però mola molt.
Us arriben molts llibres de temàtica nadalenca ara per Nadal?
Ara no, des de fa un mes ja. Des de fa un mes. No, sí, no, no. Al final és un nínxol i arriba.
primer està arribant el Halloween.
No, el Halloween és mortal.
Però això ja està venut, no?
Que aquí no tenim castanyada, ja.
No, ja som Halloween.
La gent es pensa que per fer Halloween la gent vindrà a les llibreries en massa a comprar-te un llibre de Halloween o de la castanyada.
Aviam, en el món infantil és diferent. Realment es venen, eh?
Sí,
però clar, ara, o sigui, jo me'n recordo fa 5 anys que t'arribaven 3 llibres de Halloween i els venies, i ara, clar, me n'han arribat, sense exagerar, 50 novetats de Halloween. Òbviament no les vendré.
Però bé, també vens, sí, però quatre coses, tampoc
no,
és...
No, en absolut, evidentment, no.
Si no és Nadal, que el Nadal sí que és veritat que poses, doncs pues bueno...
Sí. I no ens disfressarem, que quedi clar.
No,
que
no, donarem carmels, o sigui, jo escupo.
No em penso disfressar, eh?
No? Tires castanyes, castanyes crues.
Jo sí que porto carmels, però perquè m'agraden molt per mi. Llavors sempre tinc a la llibreria carmels.
Ja tens l'excusa, eh?
I si ve algun nen...
Pensava que diria, jo sí que em disfresso.
No, jo faig una caixa de castanyes i els hi tiro, bueno, els hi dono una castanya i un punt de llibre. Perquè, bueno, no...
Jo és que són meus.
Ja sé, però llavors ets molt generós, perquè jo també en tinc de meus amagats a la llibreria, però són per mi.
Com li pots dir a un nen que no?
Home, ai, pues por. Mira, ara no sé.
Ara ens faig sentir
malament. Ara ens
faig
fatal.
No. Veneu que tindran... Ara vindran a la llibreria a demanar... Ei!
No, que no vagin, perquè a més el dimarts... No.
Normalment... Podem dir una cosa, que no sé si està molt bé. Aprofitem per donar les monyes que ens donen les editorials.
Això sí.
Us donen coses, les editorials?
Bueno, nosaltres li diem monyes, que és en honor a l'antiga propietària de Neus Ribatallada, que és una frase molt maca, és una paraula molt maca, la monya. I la monya és tot allò que et donen, com gorres, estutxos... Sí. Bueno, no sé, no tots, però punts així, horteres... Llavors agafes un nen, li dones una gorra, que és... La gorra que mai compraria el pare i tal, llavors es queda contentíssim.
No, això sí, nosaltres també
tenim... I te la treus de sobre, que això és el més important.
Clar, espai.
I entenc que això ho fan les editorials grans.
Òbviament.
Les petites...
Més la distribuïdora, sí, editorial, distribuïdora, potser, és que és difícil d'explicar, però sí, tampoc és que sigui una cosa que ens inunden de coses, però de tant en tant...
No, home, Déu-n'hi-do, eh? Bueno, jo que sóc infantil...
Bueno, ja, tu infantil, diuen...
Anem a fer que la gent vingui a les llibreries, no només a les vostres llibreries, no només pels caramels o per veure-us vestits de castanyers o castanyeres o de bruixes, sinó per la vostra agenda. Les llibreries també dinamitzeu activitat cultural aquí a Sant Cugat, feu moltes coses, expliqueu-nos, va, qui comença?
L'Amunt.
Va.
Vale. Mira, nosaltres tenim el Club de Lectura que funciona d'octubre a juny. És un cop al mes i tenim diferents propostes, una mica que abarquin totes les edats. El primer club, que és el de petits mitjans, és de 7 anys a 10 anys. El segon és de 11 anys a 14. Llavors els 14 els perdem perquè tots entren en el món del mòbil i d'altres interessos. I recuperem adultes, que és el nostre club d'adults, però hem posat ja adultes perquè només s'apuntaven dones, amb la qual ja no deixem entrar homes perquè s'ha creat un espai de molta confiança. Acostumem a llegir la literatura escrita per dones i que parlen en primera persona del que són les realitats dins de la maternitat. Tot i així, aquest primer trimestre hem fet com una petit parèntesis perquè ens va caure a les mans uns quants llibres d'homes parlant de paternitat i els hem volgut incloure en aquest catàleg. I això passa el primer dijous de cada mes, però en aquest cas, en el mes de novembre, com hi ha la castanyada i tot això, s'ha passat el dijous dia 9. I el dijous dia 9 doncs, hi ha tots els clubs, que si la gent es vol apuntar, doncs, que vinguin uns dies abans per agafar el llibre i saber quin llibre han de portar llegit. Uh-huh. I per altra banda, aquest mes d'activitats tenim també una presentació d'un llibre d'adults, de dones, que parlen de dones i escrit per dones, que també ens va molt bé, que és el dissabte dia 4 a les 12, al nostre pati, que està preciós a la tardor. I el llibre es diu Mares, i bueno, l'ha escrit la Sònia Kerr, i vindran a la presentació una de les testimonis que surten al llibre, que són diferents mares amb situacions molt límit, i el moderarà una periodista d'aquí.
Aquí la Sílvia Ferrer.
Exacte, la Sílvia Ferrer.
Molt bé.
Aquestes són les programades.
Les programades, i si volem més informació de Pati de Llibres...
Sobretot a l'Instagram, o sigui, jo penso que ho hem focalitzat tot allà, o sigui que això sí, sobretot seguiu-nos, perquè m'ho estic currant molt. Dóna molta feina i desgasta moltíssim. Per tant, s'agraeix molt que seguiu i poseu comentaris i cares i likes. I...
Molt bé.
Sisplau.
Sergi.
Bueno, en el nostre cas també iniciem un club de lectura que comença avui, justament aquesta tarda a les 7. Estarem fent una mica el testeo, la prova, aquests dos mesos, octubre i novembre, perquè el desembre ho tenim una mica més complicat pel volum de ventes i de més. I és un club de lectura... on tothom que vulgui estar convidat. Ara mateix la veritat és que ha funcionat bastant bé la resposta de la gent i tenim bastant ple, però intentarem fer nous espais pel gener. I a més, aquest club tractarem llibres de tot tipus, sempre la idea és que sigui català i castellà perquè tothom estigui representat, i no tenim cap tipus de diferència ni dificultat a l'hora d'agafar un llibre, ni, o sigui, el que ens caigui a les mans i ens agradi, farem. I a part del club de lectura, que a veure si funciona, perquè com deia l'Amunt, dona molta feina, molta. I hem de veure si realment, al final això és un negoci, hem de veure si surt a compte, si val la pena, perquè al final poses esforç, poses hores del teu temps i això, pues, també crema una, crema una mica. Després, jo crec que quan acabem tots de parlar a la gent, potser estaria bé fer un petit anàlisi, no, d'això. I a més d'això, el 16 de novembre tenim una presentació també amb el Víctor Amat, que és un psicòleg que fa un llibre, presenta el seu nou llibre, que es diu Autoestima Punk. A l'anterior es deia Psicologia Punk i va tenir bastant d'èxit, i bueno, estaré el Víctor Amat parlant amb tothom que vulgui sobre temes actuals com salut mental, una mica també la pujada de l'autoajuda. Ell fa una mica de crítica amb això, però també juga aquí dins, i crec que és un autor molt divertit, molt canyero, i pot ser una presentació molt xula. Per tota la informació, estem a Twitter, Instagram, estem penjant cartells pel poble a l'antiga usança, i bueno, fem el que bonament podem, intentem sempre parlar amb vosaltres, als mitjans del poble, i a vegades pues, hi ha resposta i a vegades no.
Sí, això després en parlarem, del món, presentacions i tal. Roger, des de La Salvatge.
Mm-hmm. Bé, bueno, sí, nosaltres tenim, el novembre tenim cosetes. A veure, el dia 9 presentem el Club de los Unicornios a les 7 de la tarda, que és el dijous 9 de novembre. El dijous 16... de novembre també, aquest em fa especialment il·lusió perquè és una... Bueno, és d'aquí de Sant Cugat, que és no és coneguda, va guanyar un premi i li van editar, Libelista li va editar el llibre, que és la Clara Forn, que era la meva directora de l'institut.
Ah!
Sí, des d'aquí li dic gràcies per no expulsar-me. I es diu El món sempre guanya. El dimarts 21... tenim un que és Fites, de la Maria Svetayeva, no ve ella, sinó que vindrà la traductora. I el dijous 30, que aquesta també ens fa bastanta il·lusió, fem una vetllada que es dirà, de Jordi Cussà, diguéssim. Que és, per nosaltres és un dels autors de referència de la literatura catalana, que ha quedat una mica arraconat, perquè no està dins del cànon, diguéssim, de les lletres catalanes, però per nosaltres, per exemple, Cavalls Salvatges és una de les joies, segurament, més bèsties que i més trencadores tant com a forma com a fons de la literatura catalana els últims, segurament, 20 anys o així.
I tot això a La Salvatge,
Sí.
A les vostres instal·lacions.
Sí, després, bueno, i després tenim externes, en tenim un parell, que és el Cal Temerari, anem el dijous 9, presenten, bueno, la història del comunisme en Espanya. I ja serem també venent. I el 23 de novembre, Geopolítica de l'Espai, amb Joan Anton Català, a la Sala Petita del Siglo, que això és el Merc Antic. Però bueno, això ja...
Joan Anton Català, un altre autolocal.
Mm-hmm, sí. Correcte.
Que viu sí, aquí, sí. A Sant Cugat.
Està ple d'autors, Sant Cugat.
Sí. Mira, un altre... Podríem fer recomanacions de tant en tant d'autors locals.
Sí, i tant.
Autors que segurament us venen a... que coneixeu directament, personalment. Sergi, això que deies, que comentaves de les presentacions, dels clubs de lectura... Clar, és d'allò que... Abans de començar el programa ho parlàvem. Són coses que s'han de fer perquè heu d'estar presents, però que a vegades, doncs, no surten gaire a compte.
Bueno, és el pa nostre de cada dia. Al final... nosaltres hem de dinamitzar l'activitat cultural. Creiem que la necessitat nostra és fer activitats, organitzar activitats. Creiem en això perquè també l'autor t'ho agraeix, nosaltres ho agraïm, ens agrada veure la nostra llibreria plena, però hi ha dies en què les coses no surten com tu vols. Potser pots portar un autor que tu
confiaves molt.
Pots pensar que té tirón i de més, i que inclús has venut molt els seus llibres, però a vegades no surt a compte. Portes una persona, et venen 5, l'autor veu que està 8, quedes malament...
Com és que no han vingut més?
No, has de fer del WhatsApp a tots els amics, per favor!
No vens cap llibre, tampoc... Nosaltres, per exemple, l'espai és reduït, tanquem una zona de la llibreria on deixem de vendre per poder fer la presentació... I clar, al final dius, bueno, surt a compte, no? Nosaltres al Club de Lectura, per exemple, ara el comencem i ho fem per amor a l'arte. O sigui, no estem...
Jo penso que, si no, sobretot els llibreters, no? Si analitzem si surt a compte la nostra feina, evidentment no. Perquè no, és veritat, o sigui, és un negoci que mai tindràs un supersou digne ni viuràs superbé, perquè jo penso que, bueno, que tots treballem no les hores que estem a la llibreria, sinó moltíssimes més. Llavors, partint d'aquesta base, que serem pobres com rates i que treballarem moltes hores...
I llegireu molt.
Sí, bueno, però tampoc tant com la gent es pensi, perquè clar, estem tan pendents de parlar amb el Banc de Sabadell si ens baixen la pòlissa que tampoc tenim temps. Però bueno, sent molt positiva. En fi, tota activitat que mogui i faci soroll va bé. És una manera de testejar molt el públic que tenim, els escriptors, el que s'està fent. Per altra banda, jo crec que amb el que jo crec que estem punxant tots, i és la meva nova obsessió, si no que t'ho diguin ells, perquè tot el dia els persegueixo, és amb la comunicació. O sigui, hi ha un problema de que jo no m'entero i passo cada dia per davant de la paella, els segueixo a Instagram i a més sóc una espia total de les llibreries del poble. I tot i així, no sabia les presentacions que té ell ni les que tenen a la Salvatge. Per tant, jo penso que el problema greu que tenim és de fer arribar a la gent de Sant Cugat tot el que fem, perquè quan algú entra a la meva llibreria i diu «Ala, feu això, i per què no m'ho has dit?» Home, clar, jo no puc anar per tot el poble amb un micro, que m'ho estic plantejant, també. Senyors del poble, recordeu que aquí...
A la vieja usança,
exacte,
que deies
abans. Però, bueno, de fet vam tenir una reunió amb l'Ajuntament, és una de les coses que hem pactat, no? Fer un calendari d'activitats comú i que ells se'n facin una mica de difusió per tots els llocs relacionats, o sigui, les biblioteques públiques, les escoles i tot. I crec que això realment sou una mica desobedients, perquè a mi no em feu els deures, però si ens hi posem pot ser una bona sortida.
Sí, senyora.
Jo crec que la bronca en directe, aquí...
No, té tota la raó, i al final ens hem de posar d'acord per intentar aprofitar tots els mitjans que tenim per poder reunir forces i fer en conjunt més soroll. Però sí que és veritat que jo crec que també hi ha un tema generacional, que nosaltres ens enfoquem molt a xarxes, quan el nostre públic, precisament...
No està a les xarxes.
No està a les xarxes. Llavors, per què pengem cartells? Perquè un cartell potser arriba més, o inclús la gent que tenim a xarxes, potser és gent que està molt en el món del llibre, que li agrada molt, però ve a Barcelona, ve a Madrid, i no vindrà mai a la llibreria. Costa trobar aquest públic de Sant Cugat. Llavors, sempre intentem contactar amb Cugat Media.
Clar, però és l'arribar de sempre, exacte. O sigui... Primer que tens raó amb el tema del cartell. A mi em funciona molt més bé el cartell que les xarxes, òbviament. Però llavors hi ha un tema també dels mitjans locals. O sigui, i ara no us estem fent la pilota, però l'únic mitjà local que ens està donant una mica d'espai sou vosaltres. O sigui, jo crec que tots ens hem partit el cul de parlar amb els altres mitjans locals i sempre ens diuen el mateix, ja, si voleu pagar, home, sí. No sé, vosaltres teniu una revista del poble que en teoria heu de dinamitzar una mica les activitats del poble, no només vens el pernil. Bueno, jo em sembla com molt vergonyós, no?, que inclús oferint, no?, jo he arribat a parlar i ho diré tal qual, tot Sant Cugat, i dir-los, mira, jo us faig una crítica literària cada mes de les novetats i tot, sense fer propaganda de la meva llibreria, o sigui, com a persona dedicada als llibres, que us fa unes crítiques literàries, unes recomanacions, i a canvi, anuncieu una mica la programació que tinc, no el negoci, la programació d'activitats culturals en el poble. Bueno, fa 5 anys, que els envia el correu i, ai, que interessant. No m'han trucat mai. I si m'ha trucat algú, en paral·lel em truca alguna persona per vendre'm l'espaiet aquell, no?
Nosaltres hem de dir que tenim l'espai de l'agenda, a cugat.cat/agenda. Allà podem trobar, si ens envieu les vostres activitats, nosaltres les introduïm i allà tenim totes les activitats. També és cert que Sant Cugat és gairebé infinit, a nivell d'activitats, de les coses que s'arriben a fer aquí a la ciutat.
Però jo penso que també no cal, potser, cada mes presentar-les als llibreters, sinó, bueno, una mica obrir-ho una mica, no? Però... estem parlant de que tu mitjans t'estàs oferint a fer una feina que és molta feina gratuïtament, bueno, doncs una mica allò de...
I el que diu la Moni, vam estar parlant l'altre dia, que l'autor ve des de no sé on, no li pagues un duro, no li pagues un duro perquè al final també li interessa, perquè per vendre el seu llibre ha de picar pedra, aquí tots sortim perdent i guanyant. Sí. I al final dona molta vergonya fer un espai amb un autor, amb una autora, amb una persona que tu creus que realment apostes per ell i que la gent no respongui. I després a sobre hi ha gent que et diu, que té la cara o la barra a dir-te que quina poca agenda o que poques o que a Sant Cugat és que és veritat que no es fa res.
Sí, sí,
i clar,
sí.
Jo no sóc el Cosmòpolis, jo no puc portar a Chimamanda ni a la Virgen
no, d'Espentes. No, i a més això, jo cada setmana em venen i diuen, ai, però per què no fa res? I dius, home, senyora, perquè li he dit 5 vegades activitats que faig i no ha vingut.
Exacte.
No, és complicat.
Bueno, perquè aquesta és una altra, al final. Diuen 30 persones que vindran, de les quals mai, 10 sí. Potser arriben o...
Sí, no, dels que jo ho tinc comprovat, dels que tens confirmats, és un 30%.
Un 30% de l'assistència.
Llavors, aquest 30% que venen, doncs només compren el llibre com a molt un 30%. Però això ja ho saps, o sigui, això ja és un boca a orella. Ara, jo a nivell emocional tinc molt estrès el dia abans d'una presentació de pensar que vindrà aquell pobre autor i que no hi haurà ningú.
Sí, és més per l'autor.
Et sap greu.
Perdona, Roger.
Escolteu, digues, Roger, ràpid,
que... Crec que tenim el rècord d'una persona.
No, aquest rècord el tenim tots.
Una xerrada amb l'autor en primera persona,
clar,
això...
S'ho va vendre molt
també.
Bé.
No, sí, però clar, això jo crec que ens ha passat...
Hi havia més ponents que públic, i per això és com una mica...
Escolteu, ja esteu aprenent que el temps a la ràdio vola, i sí. Jo tenia preparat aquí... el Premi Nobel de Literatura, parlar una miqueta del Premi Planeta...
Això em sap molt greu, no tenim espai per parlar...
...grans festivals literaris... Escolteu, ho guardo per la propera.
Podem estripar la següent.
La següent. En tenim moltes ganes.
Anem a repassar Roger Grífols, de llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villà, número 10, Munt Soler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22, i Sergi Martí, llibreter de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12. També recordem a Pablo Jiménez, que sempre està puntual, però avui no ha pogut arribar, llibreter del Celler de Llibres, avinguda Cerdanyola 14. Moltes gràcies per venir a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, per deixar-nos el vostre coneixement i els vostres tresors, i fins la propera. Ens veiem d'aquí un mes, aproximadament, amb més feinetes. Adéu.
Gràcies.
Infopodcast. La cultura a Sant Cugat.
Cada 24 d'octubre es commemora el Dia de la Biblioteca. Es fa des de 1997 en record per la destrucció de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 pel conflicte balcànic. Enguany, a més, aquesta data pren més importància a Sant Cugat pel 30è aniversari de la Biblioteca Gabriel Ferreter, que, per cert...
La Biblioteca Gabriel Ferreter es va inaugurar com a Biblioteca del Mil·lenari. Uh-huh. En aquells anys. I quan es va inaugurar Mirasol el 2011, quan es va decidir canviar els noms i posar persones vinculades amb Sant Cugat, anomenar les biblioteques amb els noms de persones referents vinculades a Sant Cugat.
Escoltàvem Elena Sánchez, la directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, en una entrevista al programa Connectats d'aquesta casa, on hi va anar a presentar els actes del 30è aniversari de la Biblioteca Central el passat maig. També va visitar aquesta setmana al Connectats el santcugatenc Jordi Permanyer, que va treballar 49 anys a la xarxa de biblioteques municipals de Barcelona i va ser un dels responsables de la modernització de les biblioteques engegada a finals dels 80. De fet, entre 1989 i el 2015 va promoure la creació de més de 215 nous equipaments. El Connectats va explicar quins són els passos per a la creació d'una biblioteca, tenint en compte que els municipis de més de 3.000 habitants n'hi han de tenir almenys una. També va donar pistes de com han de ser les noves biblioteques.
Les biblioteques no estan pensades per anar a estudiar, simplement. Evidentment, quan estàs en una època d'estudiant, vas a la biblioteca a estudiar, però està dirigida en el conjunt de la població, en el 100% de la població, no? En el que té 90 anys i el que en té 3, 4, 5. O sigui, per tant, el treball i el disseny dels espais ha de donar resposta en aquest tarannà. I per això hi ha espais reservats en el silenci, però hi ha els altres espais que és cert soroll ambiental de l'ús i de la freqüència de la gent. Sí, sí.
I ara escoltem l'opinió de l'Helena Sánchez, directora de la Biblioteca Gabriel Ferreter.
Sí que és cert que aquest nou model de biblioteca, per implantar-lo, ha de... els equipaments han de comptar amb unes característiques. Han de ser uns espais polivalents, flexibles, que disposin d'aules de formació, que disposin de sales polivalents, que disposin de sales d'actes, perquè realment es puguin portar a terme tallers, dinàmiques...
En la mateixa línia també opina Permanyer sobre la Biblioteca Gabriel Ferrater.
És per un municipi molt, molt més petit, és per un municipi de 10.000 habitants, i la població central de Sant Cugat en són més de 50.000, o sigui que, per tant, ja veiem que no correspon. Qui és competència? La primera responsabilitat és municipal. Aleshores, pot anar a buscar ajuts econòmics a la Diputació i a la Generalitat, allà on sigui necessari, no? Però qui n'ha d'estar ben convençut és el projecte polític que en aquell ajuntament vulgui tirar endavant en relació a cultura. Dic.
Pots recuperar aquestes entrevistes a www.cugat.cat/ràdio. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.